Ciutat de l'Empordà.
I la millor música del món.
Escoltes Ràdio Capital.
Ràdio Capital.
Són les 8.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Supermatí amb en Miquel 40.
D'aquí a dues hores, en Josep Piferrer d'Esquerra i l'Albert Gómez del PDeCAT faran una roda de premsa per comunicar oficialment que presentaran una moció de censura a l'alcalde del PSC, Juli Fernández, que des de fa un mes governa en minoria després que el mateix PDeCAT abandonés el govern municipal. Tot plegat ha desfermat un terrabastall de crítiques, hipòtesis, comentaris, filtracions i declaracions fetes, en algun cas, amb manifesta mala fe, fins i tot. De fet, dono fe d'algunes d'aquestes filtracions que ens han arribat i a les que no els hi hem donat cova. El que és un fet, però, és que hi ha un alcalde que defensarà amb ungles i dents la seva posició i fent servir tots els arguments possibles i que van des de la idea que són els ciutadans els que han de canviar el govern municipal votant el proper 2019 fins a un suposat transfuguisme del seu antic company de govern, Albert Gómez, que en el moment del pacte militava a Unió però que en va sortir per passar-se al PDeCAT. A l'altra banda, un dels causants de tot plegat, l'Albert Gómez, amb en Josep Piferrer, defensaran una alternativa de govern a l'actual i basaran en les formes de governar de l'actual alcalde i afers puntuals, tipus el golfet, per defensar aquesta moció de censura. Tot plegat, no cal dir que és absolutament legítim, però en aquest punt voldria posar sobre la taula l'ús que es fa de determinats arguments. És gairebé unànime l'opinió que diu que en l'àmbit local no es voten sigles de partits ni gairebé ideologies, sinó que es voten models de poble i pràcticament persones. Per tant, si això ho assumim tots plegats, quan es va fer el pacte de govern PSC més CiU, no tenia sentit que Esquerra tirés encara que els convergents no pactessin amb en Piferrer, tal i com passava a les institucions del país, de la mateixa manera que el suposat transfuguisme de l'Adil Gómez no hauria de ser ara una arma llancívola. Més que res, perquè a la gent de Palafrugell valdria la pena que se'ls preguntés si saben a quin partit milita cadascun dels implicats en la qüestió. El més probable, en el cas que els que responguessin sàpiguen de què va la política local, és que expliquin que l'alcalde i en Piferrer són rivals polítics, però que en el fons són la mar d'amics. Ara imagineu-vos que surt un tercer o un quart en discòrdia parlant de transfuguisme i d'altres arguments que res tenen a veure i alertant d'impugnar coses per aquesta raó. Tot plegat només condueix a un debat endogàmic i que allunya encara més a la gent que veu com els seus polítics parlen més de pactes que del poble o parlen més de transfuguismes per amagar discrepàncies personals que no pas de projectes. De moment, a les 10 del matí, podreu seguir en directe a través del nostre web i a través del nostre Facebook l'evolució d'aquesta roda de premsa. Vagi per on vagi, només desitgem que acabi bé. I això passarà perquè Palafrugell parli més del seu dia a dia que del seu govern. Són les 8 del matí i 3 minuts.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que ens porta com cada dia la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Avui la situació meteorològica serà força tranquil·la, amb alguna nuvolada a primera hora, però que amb el pas de l'estona s'anirà dispersant. Les temperatures màximes es mantindran als 20 graus de màxima i la mínima es quedarà als 10 graus. Dissabte algun ruixadet pot caure de manera aïllada al matí i ja a la tarda del dissabte, i el diumenge esperem un dia assolellat.
Doncs confiem que aquest ruixat sigui molt petit i molt aïllat, perquè entre altres coses tenim presentacions com la campanya del peix de Roca de Begur o el Begur en flor, de les que parlarem al llarg del programa d'avui amb el regidor de Promoció Econòmica i Turisme i Comunicació, l'Eugeni Pi Bernat. Ens aixequem ara amb 12 graus de temperatura. Els tenim pràcticament a tota la comarca. Els trobem a Torroella, Santa Cristina, Sant Feliu, a Pals, a la Bisbal, al Bons, a Monells, a Platja d'Aro, a Palafrugell. 12 graus de temperatura per un dia com avui, que és divendres, és 5 de maig del 2017. Comencem el supermatí. I comencem, com sempre, amb el repàs a les notícies de casa. La informació més pròxima que ha dit Antoni Celles i que repassem avui amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Esquerra i el PDeCAT presenten avui els detalls de la moció de censura a Palafrugell i del futur govern del poble. A les 10 del matí, les dues formacions explicaran l'acord per tombar l'actual govern del socialista Juli Fernández i com tenen previst distribuir el cartipàs municipal. Aquest mateix matí registraran la moció de censura a l'Ajuntament, Sílvia Pedret.
A partir d'aquest moment s'obre un termini de 10 dies hàbils per la convocatòria d'un ple extraordinari. Així, la sessió per la votació de la moció de censura seria el 19 de maig. Esquerra Republicana i el PDeCAT sumen 11 regidors i això els dona la majoria absoluta necessària per poder presentar i guanyar aquesta moció de censura. Els seus respectius líders, Josep Piferrer i Albert Gómez, donaran detalls avui de l'entesa i dels seus plans per al futur govern.
Per la seva banda, l'actual alcalde Juli Fernández diu que continuarà donant guerra. L'encara alcalde de Palafrugell ha declarat a Ràdio Capital que té la intenció de presentar-se a les eleccions municipals del 2019. D'aquesta manera, Juli Fernández apunta que un cop prosperi la moció de censura, no pensa deixar la política local si el PSC continua comptant amb ell com alcaldable.
Pel que fa al futur més imminent, l'alcalde de Palafrugell assumeix que passarà a l'oposició. En aquest sentit, apunta que vigilarà de prop l'acció de republicans i demòcrates.
Com a candidat de la PSC, la oposició, fer la feina rigorosa, constructiva, apuntant la meva experiència cap a millores del poble, i molt vigilants a que aquesta comèdia que han començat no es converteixi en una tragicomèdia.
En relació a l'acord que el farà fora de l'alcaldia, Fernández insinua que l'entesa entre Esquerra Republicana i el PDeCAT ve de lluny, perquè la moció de censura es presenta poc més d'un mes després que els exconvergents trenquessin el pacte de govern amb el PSC.
Una gent que està governant durant 6 anys amb mi, que marxa el 27 de març, per del govern, que marxen ells, no els fico fotre fora jo, que tot just al cap d'un mes vol dir que ja fa 15 dies que corria la moció, es posin a treballar per fer una censura, vol dir que alguna cosa prèvia hi havia.
Juli Fernández ha insistit també en la seva acusació de trànsfuga a Albert Gómez i ha apuntat que estudiarà si aquest fet pot tenir conseqüències jurídiques.
Les 8 del matí i 7 minuts... Torroella de Montgrí comença el procés pels seus primers pressupostos participatius. L'Ajuntament de Torroella ha obert un procés consultiu perquè la població pugui escollir directament a què es destinaran 100.000 euros del pressupost d'inversions del 2018. Les propostes d'inversió es recolliran fins al 8 de maig i a l'octubre es votaran. Hi poden participar qualsevol persona empadronada al municipi sense límit d'edat i les entitats inscrites al Registre Municipal d'Activitats.
Les propostes es podran fer arribar a través del web municipal o bé de diferents butlletes que es repartiran pel municipi. A diferència d'altres processos participatius, en aquest no es parteix d'una llista d'inversions proposades per l'Ajuntament, sinó que és totalment obert i els vilatans podran proposar qualsevol tipus d'actuació. El consistori posa com a exemple projectes municipals relacionats amb la millora de l'espai públic, l'urbanisme, els equipaments i la mobilitat. Això sí, han de complir un seguit de condicions que donin resposta a una necessitat concreta, siguin viables, respectin el marc jurídic, no superin individualment els 75.000 euros i siguin de competència municipal.
Són les 8 del matí i 8 minuts.
Supermatí!
Descobreixen una escala medieval al campanar de l'església de Palamós. A motiu de les obres que s'estan executant al campanar de l'església de Santa Maria, l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Palamós ha descobert una escala de cargol que durant segles havia estat amagada a l'interior de l'estructura. Ha estat en la fase de repicat de la façana que dona al carrer de l'església que s'han descobert les finestres que donaven claror al cilindre de l'escala. Després d'aquest indici, s'han anat descobrint les restes de l'escala fins a trobar-ne la porta d'accés que es troba a l'alçada del cor.
Els primers indicis apunten que aquesta estructura podria ser de la mateixa època que la Torre del Consell, del segle XIV, situada just a l'altre costat del campanar i adossada a la façana de l'església. Aquesta torre era el lloc de reunió dels jurats i del Consell Estret de la Vila, òrgans de govern del municipi encarregats de vetllar perquè s'apliquessin els privilegis atorgats a Palamós. Antigament el Consell ja es reunia al baluart i amb motiu de les reformes de 1521, aquest espai passa a formar part de l'església. Els tècnics municipals de patrimoni consideren que per la seva ubicació i estructura, aquest element ara localitzat podria tenir una funció més d'accés a un espai de guaita on podrien situar-se campanes que serien utilitzades per l'advertència o avís de la població.
Els Mossos van auxiliar una dona que es va posar de part a la carretera de Llofriu. Una parella de la policia autonòmica estaven a punt d'acabar el torn de nit quan van rebre l'avís d'una dona que s'havia posat de part a la carretera C66 a Llofriu. Van ser els primers en arribar al lloc i es van trobar una furgoneta amb amb els quatre intermitents aparcada al voral. Quan van preguntar al pare com es trobava la dona, la seva sorpresa va ser descobrir que el nen ja havia nascut.
Tot va passar tan ràpid que el matrimoni que viu a Ullà no va poder arribar a l'hospital. Els agents van ser els encarregats de fer les primeres actuacions abans no arribés l'ambulància. La Noèlia va comprovar les constants vitals del petit, que encara estava connectat a la mare pel cordó umbilical, i va col·locar-li el bebè sobre el pit. Aquest dijous, 15 dies després dels fets, s'han tornat a reunir tots quatre a casa de la família per tornar a veure el petit Monaim.
I, per cert, si voleu veure la imatge d'aquesta família i dels dos Mossos que la van auxiliar, una imatge tranquil·la al menjador de casa de la família, podeu fer-ho a través del nostre web, on hi ha les fotografies que s'han difós. Acabem un any de funcionament dels horts municipals a Palafrugell. Aquest proper dissabte, els hortolans de les Arenes celebren el primer aniversari de les 36 parcel·les que ocupen aquest equipament municipal. Per celebrar-ho, s'hi farà una jornada oberta a tothom i tallers a tots els públics. El projecte d'horts va néixer de la demanda de la ciutadania durant l'elaboració del pla estratègic l'any 2013 i de les entitats a través de la taula d'habitatge. Aquests horts segueixen els criteris d'horticultura ecològica, es recicla la matèria orgànica per fer el compost i no es contamina el terreny.
L'objectiu era que les famílies en una situació econòmica més feble puguin cultivar el seu propi aliment. A més, durant l'any s'organitzen xerrades i tallers per les escoles amb la voluntat de potenciar el caràcter educatiu i lúdic dels horts. La celebració de dissabte començarà a 9:45 del matí amb una visita guiada als horts i s'oferirà un esmorzar per tothom qui vulgui conèixer l'equipament municipal. Una hora després començaran els tallers. Se'n farà un de compostatge i un altre d'ungüents fets amb plantes remeieres.
Gràcies, Sílvia Pedret. Tornarem amb les notícies quan faltin pocs minuts perquè siguin les 9 del matí. Ara passen 11 minuts de les 8 i volem obrir el focus informatiu del dia. Repàs de l'actualitat general amb en Dani Cortés, que es menja gairebé literalment totes les notícies que passen, les destria i en destaca les més importants.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
El govern comprarà 8.000 urnes per fer el referèndum. Dani, bon dia.
Bon dia. Segons explica TV3, la Generalitat ha fet el primer pas concret de cara a la celebració del referèndum d'independència. A diferència de la consulta del 9-N, aquest cop les urnes no seran de cartró, sinó les reglamentàries de metacrilat. El govern de la Generalitat no disposa d'aquest tipus d'urnes, malgrat que té competències per fer convocatòries electorals, i les que s'utilitzen normalment a Catalunya són del Ministeri d'Interior. Per tant, deixant de banda les de cartró, serà el primer cop que l'executiu català disposarà d'unes urnes pròpies.
Barack Obama dona suport a Emmanuel Macron tres dies de les eleccions franceses.
L'expresident dels Estats Units ha mostrat el seu suport al candidat socioliberal a la presidència de França, Emmanuel Macron, a través d'un vídeo de Twitter. Considera que és defensor dels valors francesos i europeus i assenyala que no té intenció d'implicar-se en moltes campanyes electorals, ja que no serà mai més candidat.
Les 8 del matí i 13 minuts, Pedro Sánchez obté gairebé tants avals com Susana Díaz en la cursa per liderar el PSOE.
En el procés de primàries, l'exsecretari general es queda només 5.000 avals de Susana Díaz, mentre que Catalunya n'aconsegueix més del doble que la presidenta andalusa. Això és una sorpresa, perquè s'esperava que Susana Díaz n'aconseguís molts més.
L'economia catalana creix un 0,7% durant els tres primers mesos del 2017.
Es situa a dues dècimes per sobre del 0,5 registrat en els dos trimestres anteriors. Així doncs, l'economia torna a guanyar força després que es moderés la crescuda en la segona meitat de l'any passat.
Són les 8 i 14 minuts. Dos càrrecs del Partit Popular s'apunten per error a l'Assemblea d'Electes, atenció, independentistes.
L'Assemblea d'Electes de Catalunya assegura que van validar per telèfon la inscripció dels dos regidors populars. Ells afirmen que es pensaven que estaven registrant la seva signatura electrònica. Són dos regidors populars de Begues.
I acabem. El tercer sector alerta que el model d'atenció a la gent gran ha quedat completament obsolet.
Les entitats socials demanen repensar el model perquè sigui més comunitari. Ha d'estar centrat en les persones per millorar-ne la qualitat de vida i reduir les taxes d'hospitalització. Segons les previsions, la població de més de 65 anys s'incrementarà un 32% en 15 anys a Catalunya.
Gràcies, Dani Cortés. Són les 8 del matí, 14 minuts. Acabat el resum informatiu, ens ve de gust recordar-vos que, si voleu, podeu consultar totes les notícies, tot el que passi a casa nostra, i a partir de les 10, per descomptat, tot el que passi en aquesta roda de premsa per la moció de censura a Palafrugell, a través del nostre portal de notícies.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges, per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis... radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I som a les portes d'un cap de setmana ple d'activitats al llarg i ample de la comarca. I com que això és així, ens ve de gust fer una repassada llarga i ampla també de totes aquelles activitats que passen, i ho fem acompanyats d'un bon equip de gent que, coordinats per en David Parreño, es dediquen a escarbar i a explorar tot allò que passa a casa nostra.
Supermatí!
Per exemple, a Palamós i Palafrugell, repassem tot el que hi passarà amb la Sílvia Pedret.
Aquest diumenge es fa la tercera edició de l'Oncoextrem, organitzada pel Club Esportiu Palamós i la Fundació Oncolliga Girona. Al llarg de la cursa s'hauran de superar una vintena d'obstacles de diversa dificultat. Consta de dos circuits circulars, un de 7,5 quilòmetres i un altre de 18, amb sortida i arribada a la platja de la Fosca, també a Palamós. Aquest dissabte a les 10 de la nit acaba el festival Primavera Folk. Ho fa amb una actuació del grup Extremòfils i amb el darrer ball folk del programa. I, a més, avui a les 9 del vespre tindrem teatre a Palafrugell. El grup Gespa ens porta una de les obres fonamentals d'Arthur Miller, Tots eren fills meus, al Teatre Municipal de Palafrugell.
Gràcies, Sílvia Pedret. Anem al sud de la comarca i allà estrenem una nova veu que s'assuma al Supermatí des d'Extra FM Costa Brava, en David González, amb el que repassem tot el que passarà, o el més destacat de tot el que passarà, a Platja d'Aro, Sant Feliu, Santa Cristina i Calonge, David.
Aquest divendres i dissabte, al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro es celebra la 8a edició de la Festa 00, on es mostra als joves un altre tipus d'oci al que estan acostumats. La temàtica d'enguany és el ball, amb la celebració del segon concurs de ball, on hi participen diferents grups amb la finalitat de promoure valors a la joventut i brindar l'oportunitat d'una diversió saludable sense begudes alcohòliques. El dissabte de 6 a 8 de la tarda, al Centre Cívic Vicenç Bou de Platja d'Aro i dins del marc del programa Gent Gran, Gent Activa, ball de tarda amb música en viu a càrrec de Xavi Delgado.
Gràcies, David González. Des d'Extra FM Costa Brava anem ara a la Bisbal. Des de Ràdio Bisbal, en Manel Magrinyà ens explica què passa a la capital de la comarca, Manel.
Bon dia. Les activitats de les que tenim constància aquest cap de setmana es concentren a la Bisbal. En primer lloc, cal recordar que arran de l'èxit de públic i les bones crítiques que ha assolit l'exposició Rogenca, Argila i Foc, de l'artista i ceramista Antoni Roig Pereira, Rogenca, el Terracota Museu de la Bisbal prorroga la mostra fins al diumenge 21 de maig. Dit això, comencem amb el resum. Divendres 5, a 7:45 de la tarda, l'escriptor begurenc i col·laborador de Ràdio Capital, Adrià Pujol, presenta el seu llibre La Carpeta Blava, a la llibreria La Siglantana. Ho fa introduït per l'escriptor i periodista Xavier Cortadellas i l'editora Esther Andorra. A les 10 de la nit i al Teatre Mundial, dins del cicle Viatgers Bisbalencs, es projecta un documental sobre Tailàndia, a càrrec de Queralt Mercader i Ernest Mejías. Dissabte 6, a les 12 del migdia, i a la plaça de l'Ajuntament, vermut concert, o concert vermut, com vulgueu, amb la companyia Torreta. A l'alternativa, a les 11 de la nit, hi actuen els grups Despit i Festucs. Diumenge 7, a les 9 del matí, i des de la piscina municipal sortirà la primera marxa gegantera, que transcorre per camins i corriols entre la Bisbal d'Empordà i el veïnat de Sant Pol de la Bisbal, amb alguna sorpresa a meitat del recorregut, segons ens han comentat els seus organitzadors. A les 12 del migdia i a la Font de l'Arbre, gastrotecno i arrossada electrònica. A les 7 de la tarda i al Teatre Mundial es representa l'obra Manyac Manyac, amb Pep Vila. I a l'alternativa, a les 8 del vespre, actuen els grups Deep Toasters Antescarats. I això és tot per avui. Bon cap de setmana a tothom.
Igualment, Manel, gràcies. Algun dia haurem de reflexionar sobre l'ús de la paraula manyac, que ens agrada molt, ens agrada molt. Les 8 i 19 minuts. Seguim aquesta ronda de connexions pel territori. Tornem a parlar amb en David González, amb qui volem repassar el que passa a Calonge, David.
Avui divendres, a la Biblioteca Pere Caner de Calonge, a partir de 6:15 de la tarda, taller de màgia a càrrec de David Almac. Per a nens i nenes a partir de P5, cal inscripció prèvia i les places són limitades. Demà dissabte, recital a càrrec dels alumnes de l'Escola de Música Adrià Sardó de Calonge, Concert obert a tothom a partir de 11:45 a la Biblioteca Pere Caner. I a partir de les 6 de la tarda també a la Biblioteca, trobada de clubs al Teatre Nacional de Catalunya, TNC, per veure l'obra Ricard III de William Shakespeare. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Pere Caner.
Gràcies, David. Això és el que passarà, això és el més destacat del que passarà a Calonge. Volem saber ara què passarà a Torroella i a Pals. I ho repassem amb en David Parreño, David.
Bon dia, Miquel. Aquest cap de setmana s'inauguren dues exposicions. Una al Museu de la Mediterrània de Torroella, de l'artista Guillermo Bassagoiti, un madrileny que viu a Palau Sator, que ens porta l'exposició Epigenètica. S'inaugura aquest dissabte i es podrà visitar fins al 10 de juliol. A més, a partir d'avui també es pot visitar l'exposició Immersions, amb fotografies de David Carbó a la sala d'actes de l'EMD de l'Estartit. A més, aquest diumenge a les 7 de la tarda a l'Espai Ter de Torroella hi ha un teatre musical d'havaneres amb els Pescadors de l'Escala i el grup Porvó, l'han titulat El Cafè de l'Havana. A l'Auditori Cala Pruna de Pals arriba avui l'obra Quilòmetres, a càrrec de la companyia de Meritxell Llanes. En l'obra, una neta recorda el viatge de la seva àvia des d'Andalusia fins a Girona. I no ens movem de Pals, perquè la Fundació Mar i l'Associació Cultural de Pals organitza un debat sobre el canvi climàtic a la Mediterrània, que tindrà lloc demà a 11:45 del matí a Cala Pruna. Hi participen la directora de la Fundació Empresa i Clima, Elvira Carles, i el director de la Fundació Mar, Miquel Ventura.
Gràcies, David. Amb tu tornarem d'aquí a un moment. Volem saber ara què passa a Sant Feliu de Guíxols. David González.
Bon dia, Miquel. Avui divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit de Sant Feliu de Guíxols, presentació del llibre Bombay Mumbai, La vida és la vida. Jo sóc gràcies a tu, d'Amin Sheikh. Traducció de la presentació a càrrec d'Antònia Pérez Fortes. A les 9 del vespre, concert de Gypsy Noor Project a Cas Romaguer, Casa Irla, al carrer Algavira 65. Entrada gratuïta. I durant aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols podreu visitar el 64 concurs i exposició de flors al pati de l'Ajuntament. Dissabte des de 8:45 del matí i diumenge de 10:00 a 2:00 i de 5:00 a 8:00. Enguany també es podran visitar lliurement els jardins del monestir, amb itineraris marcats, i visitar la Casa Blasco. Dins els jardins del monestir es realitzaran microconcerts de música de cambra de diferents estils. I fins al 21 de maig es desenvolupa a Sant Feliu de Guíxols la campanya gastronòmica Ganxó Tapes Primavera, basada en tastets de tapes i montaditos a diferents bars i restaurants de la ciutat. La promoció inclou una tapa o montadito més una beguda per 2,50 €.
Anem a Begur, Marc Clapés.
Anem cap a Begur perquè aquest dissabte, a partir de les 12 del migdia, comença la campanya del peix de roca Begur amb Elena García Melero, que és la presentadora del programa Divendres i serà l'encarregada a partir de les 12 del migdia de donar el tret de sortida d'aquesta campanya, que s'allargarà fins al dia 5 de juny. La presentació, com sempre, es clourà amb una degustació de tastets de plats presentats pels 14 restaurants participants en aquesta edició. I aquest cap de setmana, els dies 5, 6 i 7 de maig, 35 espais de flors i art a Begur. Begur amb flor es governeix en aquesta tercera edició, que també s'allarga a part del nucli antic cap a les cales de Sarriera, Satuna i Aiguafreda. La inauguració de la mostra, que organitza l'Associació de Comerç i Turisme de Begur amb la col·laboració de l'Ajuntament de Begur, tindrà lloc aquest divendres a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, i a continuació hi haurà una visita guiada amb el grup teatral a les 15 i també una actuació musical d'Aurora Ortiz. Entre les moltes activitats que hi ha, per exemple, hi ha una conferència sobre vegetació del litoral a càrrec del tècnic de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament, Xavier Torró, a partir de 12:45 al mateix Mas d'en Pinc, això el dissabte. A més, s'ha programat un Flower Power vinilús a l'hostal de Satuna i un taller d'amanides amb flors amb la xef Yolanda Bustos a la plaça de la Vila. A nivell musical hi haurà actuacions dels alumnes de l'Aula de Música de Begur, de la Windy Hop Empordà i també d'Anna Saez i de la seva banda. A més, hi haurà tallers per a nens i de composicions florals que repetiran el diumenge.
Gràcies, Marc Clapés. Aquesta era la crònica de les principals activitats destacades a Begur i acabem aquesta ronda a Santa Cristina d'Aro, David.
A Santa Cristina d'Aro, aquest dissabte, a l'Espai Ridaura es celebra el concert de l'Orquestra de Cambra de Terrassa 48, el piano de Beethoven i un tractat de pau dins del programa Primavera a l'Esplai. I el diumenge a l'església parroquial a partir de les 11 del matí, festa de la gent gran a Santa Cristina d'Aro, amb la tradicional missa i concert de la coral Santa Cecília. A la 1, actuació musical dels alumnes de l'Escola Municipal de Música al Pavelló d'Esports i tot seguit dinar de germanor. En acabar el dinar, ball amb Chapó Trio.
Gràcies, David González. Gràcies, David Parreño. Gràcies, Sílvia Pedret. Gràcies, Marc Clapés. Gràcies, Manel Magrinyà. Aquest és el repàs a l'agenda d'activitats per aquest cap de setmana. I recordeu que si tot aquest volum d'informació no us és fàcil de digerir, cosa lògica i normal, podeu consultar el nostre web radiocapital.cat, on ho trobareu degudament ordenat. Són les 8 del matí i gairebé 25 minuts. I com sempre, a aquesta hora, després de la cultura, anem al comentari. Comentari que en el dia d'avui ens porta la xef Yolanda Bustos, precisament de qui parlàvem fa un moment, que serà aquest cap de setmana a Begur. Yolanda Bustos.
Maig, el mes de les flors. Hem començat un mes de maig ben florejat gràcies al Festival de Flors i Violes de Palafrugell i hem conegut carrers plens de flors, gent i música. Ha estat sensacional. Les flors de maig simbolitzen l'alegria i el preludi que la natura es vesteix de festa precisament per festejar a tots els animalons que l'envolten. Si els animalons s'acosten a les flors, a cap de poques setmanes la natura donarà els seus fruits. M'encanta tractar diferents aspectes de la vida de les persones creant metàfores amb la natura. Crec que està carregat de sentit comú i ens pot ensenyar moltes coses. Durant tot el maig podem assistir a diferents fires, festivals, on les flors s'encarreguen de posar-hi colors, aromes i sabor. Aquest mateix cap de setmana, Begur celebra la segona edició de Begur en Flor, una fira que reuneix moltes activitats vinculades al món floral i on jo particularment el dissabte hi faré una classe de cuina d'amanides i vinagretes amb flors. Us hi espero a tots el dissabte a les 6 de la tarda. Però a més, a Santa Coloma de Farners també hi fan una altra fira sobre herbes i flors aquest mateix cap de setmana. O la següent setmana, a Teià, que també em van demanar la meva participació en la primera fira de maridatge dels sentits, flors, perfum i gastronomia. El dia 10 també hi explicaré amb una conferència show cooking com collir i cuinar flors. Ja veieu que a mi el mes de maig se m'acumula la feina. Serà per la meva vinculació a la gastronomia i les flors. I el Festival Floral per Excel·lència de Girona Capital, Girona Temps de Flors, del 13 al 21 de maig de Girona, s'engalana amb un any més per mostrar tots els seus atractius i ho fa en forma de flor. Un mes per gaudir de les flors en plenitud, sabor, aromes, colors, disseny, natura, on vulgueu trobar-les. Salut i flors és el que us desitjo jo en aquest mes de maig.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Gairebé dos quarts de nou del matí, falten dos minuts per arribar-hi. Eugeni Pibernat, bon dia.
Bon dia.
Hem arribat a bon port o no?
Hem arribat a bon port.
Tenim l'Eugeni Pibernat, que és el regidor de Comunicació, Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Begur, que el tenim a la carretera, aturat ja degudament perquè no passi res, Eugeni?
Així mateix, hem parat en una àrea i així, doncs... Tots contents.
Amb l'Eugeni Pibernat volem parlar de les diferents activitats que s'acosten de cares a aquest cap de setmana. Abans en fem una radiografia amb en David Parreño, David.
Doncs sí, Miquel, tenim novetats en la campanya del peix de roca de Begur. La presentació es farà demà i deixarà la sala de plens per sortir al carrer a la plaça de Lluís Esteve Cruanyes. La conferència més es convertirà en una demostració artística amb la il·lustradora de la campanya, Mireia Vila.
Eugeni, heu fet un canvi de format en la presentació i en la campanya.
Sí, bueno, l'important és anar fent coses noves perquè les coses vagin, doncs, evolucionant i la gent, doncs, sempre vagi trobant algú per algun motiu per venir i per fer alguna cosa diferent, no? Aquest any hem volgut, bueno, com heu dit vosaltres, sortir de la sala de plens per fer el que és l'acte institucional, uh-huh. i baixar-lo a la plaça Esteve Cruanyes, on hi haurà els restauradors amb els seus fogons a punt, preparant els tastets, sempre i habituals, que no faltin, i volem baixar baix a la plaça, doncs, per poder-nos ajuntar amb ells, per poder fer l'acte institucional junt amb l'acte, doncs, dels tastets, perquè realment, doncs, els cuiners, els restauradors, són els verdaders artistes i els verdaders protagonistes d'aquest esdeveniment, com és la campanya del País de Roca, i creiem que és adient, doncs, des del minut zero d'aquesta campanya estar amb ells i que tots puguem participar a l'hora de la inauguració.
Heu volgut sortir de l'Ajuntament per celebrar-ho directament amb la gent, no?
Amb la gent i els restauradors a primera fila.
Mm-hmm. Escolta, aquest any aquesta campanya del peix de roca de Begur té una padrina, i jo crec que més a més mai millor dit, que és l'Helena García Melero, que conduirà aquesta presentació. D'on ha sortit aquesta idea i com és? I per què l'Helena García Melero?
Doncs la idea ha sortit, doncs, com no pot ser altra manera, de promoció econòmica i turisme de l'equip que tenim. Llavors, i per què l'Helena? Doncs perquè l'Helena és primera té un arrel bastant important a les nostres comarques.
Ah, sí? Això no ho sabia.
Sí, diguem que ella potser és una mica més al nord, ella està per allà per Cadaqués, si no tinc mal entès,
sí.
Però ve sovint per Begur, i ens ho ha posat molt fàcil per venir a ajudar-nos a fer aquesta inauguració.
Mm-hmm.
Estem molt contents que estigui amb nosaltres.
Per la gent que no conegui aquesta campanya del peix de roca, els dos o tres que no la coneguin, expliquem-ho de manera sintetitzada. Què és la campanya gastronòmica del peix de roca? De què consta?
Doncs la campanya gastronòmica del peix de roca consta, com el seu nom diu, és una campanya que... gastronòmica, que la base d'elaboració dels plats dels restaurants que hi participen és el peix de roca. Tots sabem que el peix de roca és un peix característic de les costes de Begur especialment, viu en costes rocoses tenen un gust característic, una textura característica, i això dona als plats que cuinen aquests restaurants, aquests cuiners, dona un gust i un sabor, doncs, realment especial i molt valorat.
Uh-huh.
Llavors, doncs, aquesta és la 19a edició d'aquesta campanya, i diguem que és un dels trets de sortida de lo que és la campanya turística, i que ja, doncs, tenim habituats als establiments a començar la campanya de turística amb aquesta campanya gastronòmica.
Pregunto, el menú és el mateix pels 14 restaurants, o cadascun dels restaurants elabora els plats com ell considera amb la base del peix de roca?
No, cada restaurant elabora i tracta el peix com amb ell li ve de gust. De fet, cada any fan coses diferents, cada any se n'inventen de noves.
Mm-hmm.
I demà els que vingueu a Begur a degustar els tastets que ens prepararan demà els 14 restaurants que hi participen, m'han explicat ja algunes coses que realment curioses i ja em fan vindre saliveres de lo que ens estan preparant.
A veure, explica'ns en alguna, va.
Deixem-ho per demà, perquè si em parlés d'alguna potser llavors diríem, mira, ha parlat d'aquest i no de l'altre. No us ho puc dir, però n'hi ha de realment curioses.
Això que els polítics sigueu tan políticament correctes, no sé si ens agrada a la gent que ens dediquem això dels mitjans, però bueno, va, ho deixarem perquè la gent...
No, perquè la gent
ho descobreixi.
No,
exacte. Una pregunta. Aquests 14 restaurants, és el mateix número de restaurants que hi participen que altres edicions? N'hi ha més, n'hi ha menys?
Bé, cada any va canviant, perquè cada any n'hi ha de nous, i cada any n'hi ha que potser, doncs, que potser desapareixen, o que potser, doncs, no hi participen. Aquest any tenim una baixa important, que és la del Parador, que, com bé sabeu tots, el Parador està d'obres,
sí.
Però en canvi tenim un parell d'altres importants, que són un parell de restaurants nous que han obert a Begur, i que estem molt contents que els restaurants nous, que sobretot són de gent jove, que estan obrint restaurants nous a Begur amb grans dots culinàries, doncs tinguin l'interès i tinguin les ganes de participar-hi. Això vol dir que la campanya és una campanya que té requesta, i que ells, doncs, veuen en aquesta campanya una plataforma de projecció, i els hi desitjo molta sort en el seu en el seu camí que comencen ara, que crec que ho estan fent molt bé.
Senyor Pi Bernat, aquest cap de setmana, a més de la presentació d'aquesta campanya gastronòmica, que, com deia en David Parreño, es fa demà a la plaça Lluís Esteve Cruanyes, coincideix aquest cap de setmana també amb aquesta activitat que es va engegar fa pocs anys i que es diu Begú amb Flor. Hi ha un esclat d'activitats relacionades amb les flors, coincidint amb el maig a casa nostra.
Bé, sí, ara fa 3 anys l'Associació de Comerç i Turisme de Begú va tindre aquesta iniciativa, una gran iniciativa que ha tingut molt d'èxit i que, de fet, per això celebra ja el seu tercer aniversari, que és el Begú amb Flor. El Begú amb Flor és, anima la gent a decorar les seves cases, a decorar els seus comerços amb flors, i realment deixa un begú molt bonic i un begú molt, molt, molt adornat i molt, molt primaverenc. Hi ha actes durant tot el cap de setmana, hi ha concerts pel carrer, hi ha actes culturals, conferències, una miqueta doncs, és el tret de sortida, junt amb la campanya del País de Roca, el tret de sortida de la campanya turística, i realment és quan es comença a fer bullir l'olla allà.
Escolti, parlant de fer bullir l'olla, també la setmana passada es va presentar ja el cartell de la Fira d'Indians aquest any, es va presentar el cartell i es va anunciar el nom de la guanyadora de l'edició d'enguany d'aquest cartell de la Fira d'Indians, que es dedica aquest any la fira, la temàtica està dedicada als oficis dels indians.
Als oficis indians, efectivament.
Bé, què podem avançar d'aquesta fira?
Doncs de la Fira d'Indians podem avançar primera doncs, l'argument d'aquest any, que és els oficis, i després doncs, avançar que estem treballant ja en consolidar totes les zones que ja sabeu que es van anar ampliant els primers anys. L'any passat, no, l'altre, van ampliar zones. Anirem a consolidar aquestes zones i sobretot el que intentarem és que cada zona tingui un escenari diferent amb actuacions diferents o amb motius diferents, és a dir, que no tot el poble de la baix sigui tot música, sinó que intentarem que hi hagi una zona al poble on hi hagi molt teatre, molta representació, que realment doncs, et submergeixis amb l'ambient indià de l'època i que realment doncs, pugui ja obrir una bona zona per poder passejar, poder doncs, gaudir del poble, poder gaudir de l'ambient aquest indià, que es vegi molt i molt quin és el motiu de la fira d'aquest any, és a dir, que hi hagi que es vegi realment que els oficis que seien a l'època. Estem treballant en fer-hi un canvi, però sí una evolució de cara a que tothom, des de la primera hora del matí fins a l'última hora del vespre i tot tipus de gustos, puguin disfrutar de passejar i de vindre a Begú.
Signifiquen aquests canvis que, per exemple, podria desaparèixer la música als concerts de la plaça de la Vila, per dir alguna cosa?
A la plaça de la Vila no hi havia concerts, Miquel.
Bueno, hi havia concerts, activitats, no concerts en directe, activitats, però sí, hi havia activitats amb música.
Activitats ni continuen havent-hi tot arreu. A tot arreu continua havent-hi, evidentment, música, perquè és una de les coses que realment engega tot això. Però sí que el millor la música que pugui haver-hi no serà el millor música per ballar, sinó que el millor poden ser exhibicions pues, d'algun tipus de ball, o pot ser exhibicions d'algun tipus d'instrument, pot ser alguna obra, alguna representació, algun esqueix de teatre. Anirem després a la zona gastronòmica, que és la zona de la plaça dels Indians. Pretenem que en comptes d'haver-hi un escenari on hi hagin actuacions, pretenem que més que res sigui com un cafè-teatre on la gent pugui dinar tranquil·lament o pugui sopar tranquil·lament, mentre vagin passant cos pel seu voltant, però sense necessitat de que hi hagi doncs, gran soroll ni un escenari concret.
Això coincideix...
Evolucionareu,
exacte, d'això es tracta. Això passa en una edició que a més heu retrasat una setmana per la necessitat o per la voluntat d'allargar encara i desestacionalitzar una mica més la temporada turística, i sortint una mica de l'àmbit estrictament del seu negociat com a regidor, em remeto ara al terreny una mica de les obres, perquè hi ha diferents obres allò al municipi, de carrils bici, el mirador de Sant Ramon, que estava també en procés de remodelació. Com està tot això? Està Begú a punt ja en aquest aspecte?
Anem per les bones notícies. La bona notícia és que el mirador de Sant Ramon ja és a punt, ja està acabat. ha quedat molt bonic i molt bé, potser queda algun petit retoc, però ja està tot acabat. Us convido que hi passegeu i que hi pugeu, perquè des d'allà, doncs, realment, des de la mirada de Sant Ramon, de l'ermita de Sant Ramon, on hi ha l'ermita de Sant Ramon, que ja de precís és un bon lloc per anar, hi ha una vista impressionant, doncs, de l'Empordà, de la Bahia de Pals, de Torroella, vull dir, és un lloc molt maco per anar i està remodelat. I anem ara per el que s'ha retrasat una mica, que és per causes, evidentment, alienes a l'Ajuntament, però s'ha retrasat una mica el carril bici, aquesta circunvalació de Begú, però que tenim previst que per final de maig, si no ens enganyen, per final de maig estarà tot a punt i quedarà un bon passeig per poder gaudir de fer la circunvalació, aquesta ruta que els nostres visitants i els nostres habitants del poble, els nostres veïns, tant hi passegen i tant hi donen voltes per poder caminar i per poder posar-se en forma per poder anar a la platja i per l'estiu.
Senyor Pibernat, quines són les causes per les quals s'ha retrasat això?
Bé, era un problema, crec que no sé exactament ara, però un problema amb companyies d'aquestes de subministrament.
De subministrament, d'acord. Però, per tant, diem, a finals de maig aquest carril bici podria estar llest ja.
Això és el que esperem i això és el que ens diuen en aquest moment els que porten l'obra.
Escolti, i en un altre ordre de coses, m'agradaria preguntar-li també per l'estat d'aquests horts urbans que s'havien o que s'han de preparar, aquesta vintena d'horts urbans que s'han de preparar als afores del poble. No sé si me'n pot posar una mica al dia d'això.
Doncs els horts estan ja, han començat ja les obres, s'han començat a moure terra, s'han començat a aplanar, doncs, tota una zona que és on tenen que anar aquests horts i, bueno, està en marxa ja, està en marxa i ho porten des de l'àrea de medi ambient, però ja hi ha moviment i tinc entès que tot està en marxa i realment s'hi veu, doncs, un gran moviment de terres ja en aquella zona.
Per tant, també ho podríem tenir enllestit aviat. Escolti, una última qüestió. Hi han hagut canvis recents al govern de Begú, canvis de carteres, no de persones. Tot bé? Tot a lloc?
Tot bé, tot a lloc, tot en ordre. Temes personals han fet prendre algunes decisions. S'han de respectar sempre els temes personals. S'han de respectar perquè moltes vegades jutgem o moltes vegades jutgen sense judici de valor, és a dir, sense saber què és el que porta aquestes decisions. S'han de respectar, a vegades són coses molt íntimes o coses molt personals i realment no hi ha més.
Recordem que aquesta pregunta ve motivada pel fet que el primer tinent d'alcalde, Maria Renard, va presentar la seva renúncia al capdavant de l'àrea d'obres, al·legant motius personals, per això li preguntàvem. Senyor Eugeni Pibernat, escolti, que vagi molt bé aquesta presentació de la campanya del peix de roca de Begú de demà. I
moltes gràcies.
Confiem en Martí Seguer, que és el nostre home del temps. Ens ha explicat que demà, tot i que podria haver-hi algun ruixat aïllat, en principi s'espera que faci bon dia.
Portem tota la setmana mirant el temps. Ens donaven al principi unes notícies no gaire afalagadores de cara a dissabte. Ha anat evolucionant afortunadament a la previsió de cara a un millor temps. Esperem que demà el temps ens respecti. Tenim preparades, doncs, una sèrie de coses realment perquè en pugueu gaudir. Us esperem tots demà allà i moltes gràcies.
Que vagi molt bé, sort, i que vagi bé aquesta presentació de la campanya del peix de roca.
Moltes gràcies, fins demà.
2 minuts i seran 9:15 del matí. Yeah.
Ja comencem la secció d'aquesta setmana parlant un cop més de seguretat, perquè en un document públic redactat per l'equip de seguretat i presentat aquest passat dijous, Facebook admet que la seva plataforma ha estat manipulada per governs de tot el món per afectar l'opinió pública. En altres paraules, Facebook ha servit per distribuir propaganda. Aquesta confessió forma part dels esforços de la companyia en els últims mesos per reforçar la seva seguretat i eludir les crítiques rebudes per la seva passivitat en determinats temes, ja sigui la propagació d'informació falsa o la distribució de vídeos en directe amb contingut directament criminal. I ha anunciat mesures. La primera ha estat expulsar uns 30.000 perfils a França just abans de les eleccions presidencials. Admeten que això era una prioritat a causa del gran volum de contingut i les grans audiències que reben les informacions falses. I atenció, perquè l'Apple Watch comença a quedar-se sense suport. Diversos gegants d'internet com eBay, Google o Amazon han deixat de produir o actualitzar sense avís ni explicació les aplicacions específiques per a aquest rellotge intel·ligent. La retirada d'aquestes aplicacions arriba en ple enfonsament de les vendes dels smartwatch. L'última dada coneguda és del tercer trimestre de l'any passat, quan es van vendre 3,6 milions de rellotges intel·ligents, menys de la meitat que en el mateix període de l'any anterior. L'últim en deixar-ho estar ha estat Google Maps, que ha descartat l'actualització nativa en iOS compatible amb Apple Watch. I arran de la desaparició del vol MH370 de Malaysia Airlines, les autoritats competents s'han tornat a plantejar-se la necessitat de poder tenir controlada en tot moment la posició d'un avió, cosa que, tot i que sembla estranya, al segle XXI encara no està solucionat. Una de les solucions proposades és la de transmetre les dades automàtiques de posició i rumb que genera un avió mitjançant satèl·lit. D'aquesta manera, quan un avió travessa oceans, deserts o zones no poblades, podrà estar permanentment localitzable. Malaysia Airlines precisament acaba d'anunciar que començarà en breu les proves d'aquest sistema. L'avantatge és que no ha d'instal·lar ni modificar res en els seus avions, ja que el que ha contractat l'aerolínia és un seguiment dels senyals dels seus avions des dels satèl·lits per després enviar-los a terra, des d'on es poden monitoritzar. Per ara, només hi ha 10 satèl·lits en òrbita dels 66 previstos, però per 2018 està previst que estiguin en òrbita tots, de manera que Malaysia Airlines podrà tenir informació en temps real de la posició de tots els seus avions. Aeroports Espanyols i Navegació Aèria, que és l'empresa que gestiona l'espai aeri espanyol, que inclou zones de l'Atlàntic Nord, també ha signat un acord per fer proves del sistema via satèl·lit que utilitzarà Malaysia Airlines. L'Associació Espanyola de Videojocs, AEVI, ha informat a través d'un comunicat oficial sobre les dades de facturació i vendes de l'any passat 2016 en la indústria del videojoc a Espanya. Tal com venia sent habitual, aquest any passat ha estat també excel·lent per al mercat de l'oci electrònic, amb un creixement que s'estima per sobre del 7,4% en facturació respecte a l'any 2015. Això dona un total de 1.163 milions d'euros facturats en el període de gener a desembre del curs passat. Segons els analistes de mercat d'Strategy Analytics, els Galaxy S7 i Galaxy S7 Edge de Samsung han venut ja 55 milions d'unitats a tot el món, una xifra molt notable que col·loca el terminal sud-coreà només per darrere de les diferents versions de l'iPhone, l'smartphone més venut del món. Així, gràcies a la crisi del Galaxy Note 7, només entre gener i març d'aquest any s'han venut més de 7 milions d'unitats del Galaxy S7, segons expliquen a causa de l'absència d'un nou model de Fablet i el retard anunciat del Galaxy S8, el nou vaixell insígnia de Samsung. També destaquem que Instagram ha arreglat un error pel qual cada vegada que un usuari inhabilitava i posteriorment tornava a habilitar el seu compte, els contactes d'aquest usuari rebien notificacions de totes les fotografies en què havien estat etiquetats. Aquest error no causava problemes directament a l'usuari, però sí era una molèstia per a tots els seus contactes etiquetats en les fotografies, ja que de cop i volta veien que se'ls havia etiquetat en una gran quantitat de fotos d'anys enrere. Aquest problema portava afectant molts usuaris d'Instagram des de gener de l'any passat, tal com confirmaven diverses persones en els seus comptes de Twitter. I acabem amb una informació, si més no, futurista. L'Agència Nord-Americana de Projectes de Defensa Avançada ha començat a treballar en el seu programa per accelerar les habilitats cognitives d'aprenentatge en els humans a partir de la neuroestimulació. El programa es va donar a conèixer el març del 2016 i ara l'han posat en marxa amb un primer enfocament en desxifrar els mecanismes neuronals implicats en l'estimulació dels nervis en relació amb la plasticitat cerebral, responsable de l'adaptació a l'entorn. Aquest primer enfocament busca, en definitiva, descobrir els indicadors fisiològics que avisen que una estimulació funciona i si hi ha algun efecte secundari en l'estimulació. Posteriorment, es posarà en marxa un enfocament més pràctic basat en l'ocupació de la tecnologia per entrenar el cervell en el procés d'aprenentatge i així accelerar-ho. Fins aquí l'Oci Digital i la tecnologia d'aquesta setmana. Fins la propera.
Gràcies, Josep Lluís Vidal, amb aquest espai que cada setmana dediquem a repassar les principals novetats en l'àmbit de la tecnologia digital i que, tot sigui dit de passada, cada dia entenem una mica menys. No per tu, que ho expliques de manera magistral, sinó per la mateixa evolució. 8 minuts i seran les 9. Marxem. No volem marxar, però, sense fer abans un repàs a la informació més destacada del dia i a les previsions de notícies del dia d'avui, editat per Antoni Selles i avui amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
D'aquí a una hora justa, Esquerra i el PDeCAT presentaran els detalls de la moció de censura a Palafrugell i del seu futur govern. A partir de les 10, les dues formacions explicaran l'acord per tombar l'actual govern socialista de Juli Fernández i com tenen previst distribuir el cartipàs municipal. Aquest mateix matí registraran la moció de censura a l'Ajuntament, Sílvia.
A partir d'aquest moment s'obre un termini de 10 dies hàbils per la convocatòria d'un ple extraordinari. Així, la sessió per la votació de la moció de censura seria el 19 de maig. Esquerra Republicana i el PDeCAT sumen 11 regidors i això els dona la majoria absoluta necessària per poder presentar i guanyar aquesta moció de censura. Els seus respectius líders, Josep Piferrer i Albert Gómez, donaran detalls avui de l'entesa i dels seus plans per al futur govern.
I no cal dir que podreu seguir tots els detalls d'aquesta moció de censura a través del nostre web radiocapital.cat i també a través del nostre Facebook Live, on tenim previst retransmetre-la en directe i en el moment que estigui passant. Les 8:54, al seu torn, Juli Fernández diu que continuarà donant guerra, Sílvia.
Pel que fa al futur més imminent, l'alcalde de Palafrugell assumeix que passarà a l'oposició. En aquest sentit, apunta que vigilarà de prop l'acció de republicans i demòcrates.
Com a candidat de la PSC, a l'oposició, fer la meva feina rigorosa, constructiva, aportant la meva experiència cap a les millores del poble i molt vigilants que aquesta comèdia que han començat no es converteixi en una tragicomèdia.
En relació a l'acord que el farà fora de l'alcaldia, Fernández insinua que l'entesa entre Esquerra Republicana i el PDeCAT ve de lluny, perquè la moció de censura es presenta poc més d'un mes després que els exconvergents trenquessin el pacte de govern amb el PSC.
Una gent que està governant durant 6 anys amb mi, que marxa el 27 de març, del govern, que marxen ells, no els fico fotre fora jo, que tot just al cap d'un mes, vol dir que ja fa 15 dies que volia la moció, es posin a treballar per fer una moció de censura, vol dir que alguna cosa prèvia hi havia.
Juli Fernández ha insistit també en la seva acusació de trànsfuga a Albert Gómez i ha apuntat que estudiarà si aquest fet pot tenir conseqüències jurídiques.
Són les 8 del matí, 55 minuts. Torroella de Montgrí comença el procés pels seus primers pressupostos participatius. L'Ajuntament de Torroella ha obert un procés consultiu perquè la població pugui escollir directament a què es destinaran 100.000 euros del pressupost d'inversions del 2018. Les propostes d'inversió es recolliran fins al 8 de maig i a l'octubre es votaran. Hi poden participar qualsevol persona empadronada al municipi sense límit d'edat i les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats.
Les propostes es podran fer arribar a través del web municipal o bé de diferents butlletes que es repartiran pel municipi. A diferència de d'altres processos participatius. En aquest no es parteix d'una llista d'inversions proposades per l'Ajuntament, sinó que és totalment obert i els vilatans podran proposar qualsevol tipus d'actuació. El consistori posa com a exemple projectes municipals relacionats amb la millora de l'espai públic, l'urbanisme, els equipaments i la mobilitat. Això sí, han de complir un seguit de condicions que donin resposta a una necessitat concreta, siguin viables, respectin el marc jurídic, no superin individualment els 75.000 euros i siguin de competència municipal.
Descobreixen una escala medieval al campanar de l'església de Palamós. A motiu de les obres que s'estan executant al campanar de l'església de Santa Maria, l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Palamós ha descobert una escala de cargol que durant segles havia estat amagada a l'interior de l'estructura. Ha estat en la fase de repicat de la façana, que dona al carrer de l'església, que s'han descobert les finestres que donaven claror al cilindre de l'escala. Després d'aquest indici, s'han anat descobrint les restes d'aquesta construcció fins a trobar-la a la porta d'accés, que es troba a l'alçada del cor.
Els primers indicis apunten que aquesta estructura podria ser de la mateixa època que la Torre del Consell, del segle XIV, situada just a l'altre costat del campanar i adossada a la façana de l'església. Aquesta torre era el lloc de reunió dels jurats i del Consell Estret de la Vila, òrgans de govern del municipi encarregats de vetllar perquè s'apliquessin els privilegis atorgats a Palamós. Antigament el Consell ja es reunia al baluard i amb motiu de les reformes de 1521 aquest espai passa a formar part de l'església. Els tècnics municipals de patrimoni consideren que per la seva ubicació i estructura aquest element ara localitzat podria tenir una funció més d'accés a un espai de guaita on podrien situar-se campanes que serien utilitzades per l'advertència o avís de la població.
Els Mossos van auxiliar una dona que es va posar de part a la carretera de Llofriu. Una parella de Mossos d'Esquadra estaven a punt d'acabar el torn de nit quan van rebre l'avís d'una dona que s'havia posat de part a la carretera C66 a Llofriu. Van ser els primers en arribar al lloc i es van trobar una furgoneta amb els quatre intermitents aparcada al voral. Quan van preguntar al pare com es trobava la dona, la seva sorpresa va ser descobrir que el nen ja havia nascut.
Tot va passar tan ràpid que el matrimoni que viu a Ullà no va poder arribar a l'hospital. Els agents van ser els encarregats de fer les primeres actuacions abans no arribés l'ambulància. La Noèlia va comprovar les constants vitals del petit, que encara estava connectat a la mare pel cordó umbilical, i va col·locar-li el bebè sobre el pit. Aquest dijous, 15 dies després dels fets, s'han tornat a reunir tots quatre a casa de la família per tornar a veure el petit Monaim.
I si voleu veure la imatge del petit Monaim i dels Mossos a casa d'aquesta família, podeu fer-ho a través del nostre web. Acabem un any de funcionament dels horts municipals a Palafrugell. Aquest dissabte, els hortolans de les Arenes celebren el primer aniversari de les 36 parcel·les que ocupen aquest equipament municipal. Per celebrar-ho, s'hi farà una jornada oberta a tothom i tallers per tots els públics. El projecte d'horts va néixer de la demanda de la ciutadania durant l'elaboració del Pla Estratègic l'any 2013 i de les entitats a través de la taula d'habitatge. Aquests horts segueixen els criteris d'horticultura ecològica, es recicla la matèria orgànica per fer el compost i no es contamina el terreny.
L'objectiu era que les famílies en una situació econòmica més feble puguin cultivar el seu propi aliment. A més, durant l'any s'organitzen xerrades i tallers per les escoles amb la voluntat de potenciar el caràcter educatiu i lúdic dels horts. La celebració de dissabte començarà a 9:45 del matí amb una visita guiada als horts i s'oferirà un esmorzar per tothom qui vulgui conèixer l'equipament municipal. Una hora després començaran els tallers. Se'n farà un de compostatge i un altre d'ungüents fets amb plantes remeieres.
Gràcies, Sílvia Pedret. Acabem amb el temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Avui la situació meteorològica serà força tranquil·la, amb alguna nuvolada a primera hora, però que amb el pas de l'estona s'anirà dispersant. Les temperatures màximes es mantindran als 20 graus de màxima i la mínima es quedarà als 10 graus. Dissabte algun ruixadet pot caure de manera aïllada al matí i ja a la tarda del dissabte, i el diumenge esperem un dia assolellat.
Acabem aquí el supermatí d'avui. Recordeu, però, que l'actualitat i avui més que mai continua vigent i actualitzada, valgui la redundància, a través del nostre web radiocapital.cat. Que tingueu molt bon cap de setmana i ens tornem a escoltar el dilluns a partir de les 8. Gràcies per fer-nos confiança.
Supermatí amb en Miquel 40.
Adéu-siau, que vagi bé.